a tothom, em sentiu perfectament tots, ens n'alegrem de començar aquestes sessions i és per mi un goig i una satisfacció de començar aquestes jornades de formació cristiana. Gràcies per la vostra presència. I també dono les gràcies a la germana Consol i a mossèn Pere, no cal dir, per aquestes boniques i belles introduccions que han fet. El salm ha tocat el cor i encara quan me'l sés, encara que ho hagi pensat tot, em quedaríeu vos, Déu meu, com un misteri d'immensitat, sempre, sempre més gran. Quin salt més ben escollit, germana, et felicito. Llavors, la classe d'avui, o la formació d'avui, ni de lluny us podré explicar, ja m'ho veig venir, perquè em conec tot el que voldria explicar-vos, però confio que segurament faltarà algun professor, alguna cosa no sortirà bé i la podré completar, ho deixo a la providència divina. Però em faré la introducció. Potser com a captar-se o benvolència, que em sentiu bé, tinc veu, jo, si voleu aixeco la veu, però estic cansat. Com a captar-se o benvolència, us explicaré una anècdota que em sembla escaient. Jo quan era jovenet, quan tenia 12 o 14 anys, no ho sé exactament, era molt, no estava mai quiet, sempre em portava malament. I érem els germans de la Salla, a l'escola del poble, a Cambrils. Aquesta història té a veure amb el que vindrà ara després. I estàvem a la capella i un bon mossèn, que era de Reus, que és el cel, estava predicant, o no sé què es feia, no me'n recordo. I el germà de la Salla, al veure que jo enredava la fila, els del davant i els del darrere i els del costat, me va treure de la capella. Era durant la missa. I al pati del col·legi, ara jo ho situo visualment, em va dir, diu, Rafel, per què et portes tan malament? No veus que el mossèn explica la cosa més difícil del món? I a mi allò me va traumatitzar, me va quedar al cap. Explica la cosa més difícil del món. Explica les qüestions de Déu o predica la fe. I això em va bé per començar la classe, per a dir-vos que la primera cosa que hem de saber, aneu seguint aquests apunts, espereu que ara no els pec, aquests apunts que més o menys farem, és que de Déu la primera cosa que hem de saber és que sabem més el que no és que el que és en si mateix. I que Déu sempre és més gran que tot el que podem dir d'ell. I tot llenguatge arriba al límit de les seves possibilitats per a parlar amb Déu. Déu és això que dic? No. És molt més d'això que dic. Servidor i qualsevol teòleg, Déu és sempre el més gran. No hi ha cap llenguatge que pugui encabir el misteri del Déu vivent. És sempre inefable i transcendent. I per tant, tot llenguatge teològic sempre queda com curt, com esmussat, i mai podem dir, mira, he dit això i això és així. No, perquè vindrà un altre i dirà, això és així o és d'una altra manera, perquè Déu és sempre, sempre, sempre el més gran, l'inefable, el transcendent. En recordeu-vos-en, de Déu sabem més el que no és que no pas el que és en si mateix. Això, pels que sabeu una mica de teologia, se'n diu tota la teologia apofàtica. I el segon punt és que de Déu sabem el que ell mateix ha volgut dir-nos de si mateix en la seva revelació. Això és fonamental. Fonamental amb el sentit de la paraula, de la intel·ligència de la paraula, allò que fonamenta. Si gosem dir alguna cosa de Déu, és perquè ell mateix ens ho ha dit a nosaltres. I revelar, busquem també la intel·ligència de la paraula, és un verb que ve del llatí, que vol dir treure el pèl. Allò que estava abscòndit ha quedat descobert. I tot i que Déu es revela a si mateix, aquesta revelació que fa de si mateix, això no treu de cap manera la seva transcendència. En absolut. Ha dit alguna cosa de si mateix, però no ho ha dit tot de si mateix, perquè Déu és sempre, sempre, sempre més gran. I revela. I aquesta revelació, naturalment, estimats amics, tots ho sabeu, troba la seva plenitud en la persona de Jesucrist, a qui vosaltres estimeu, i jo estimo, i volem fer conèixer. Amb quelcom admirable. No tan sols el coneixem, escolteu-me amb atenció, sinó que l'estimem. Molt. Estimem algú que no veiem. Hi ha persones que són capaces de comprometre tota la seva vida per aquest amor invisible. O no és admirable això? O no crida l'atenció? O és que tal volta aquestes persones estan alienades o obcecades? Tercer punt. Per un cristià o per una cristiana, no repetiré cada vegada cristià i cristiana, home i dona, i dic ja el llenguatge inclusiu, allò que cantem en la gran introit de Pentecosta. Per un cristià, abans que tot i per damunt de tot, l'amor de Déu omple tota la terra. Tot és estimat per Déu. M'esborrona de dir-ho, perquè no hi ha res ni ningú pel qual el Senyor no hagi donat la seva vida i la seva salvació. L'introit del diumenge de Pentecosta. L'amor de Déu omple tota la terra. Això un cristià, abans de posar-se a fer pastoral, ho ha de tenir aquí. Aquest home i aquesta dona i qui sigui és estimat per Déu, sigui quina sigui la seva realitat. Tot és estimat per Déu. Per exemple, me ve, recordeu-vos el Sant Divendres, que aquest any vam celebrar la teva parròquia, estimat Pere, després de proclamar la passió del Senyor, hi ha aquelles llarguíssimes pregàries del Sant Divendres, en què preguem per tot i per tothom. I per què preguem per tot i per tothom? Perquè la salvació de Crist és per tot i per tothom. I ha d'arribar a tothom i a tot. L'amor de Déu omple tota la terra. I tota persona, després us ho diré, sigui com sigui, malalt mental, disminuït, ruc, intel·ligent, bo, dolent, com sigui, tota persona porta la imatge, després ho explicaré, l'espill i la semblança de Déu. Després ho explicaré. I per tant, per dir-ho així, Déu no necessita ser feliç com a correspondència del nostre amor. A Déu no li fem mal si deixem de creure en ell. Ens fem mal a nosaltres mateixos. Déu té tot en si mateix la seva benaurança, total i perfecta. També un altre exemple, un home que em va ajudar portant sofà de segona mà, em va dir, jo no creo en nada, és igual, però Déu t'estimarà a tu fins que et moris. Fins que et moris. I per tant, encara tenim com una certa voluntat de dir quan fem pastoral a les nostres parròquies, de fer com una certa apologia o defensa de Déu. És que Déu estima tant un món creient com un món secularitzat. És perquè diem, perquè no creiem en ell, que Déu ens estima menys, de cap manera. No hem de salvar l'honor de Déu. Hem de fer sempre l'elogi de Déu. Quart punt. La qüestió de Déu és sempre una qüestió humana. Preguntar-nos sobre Déu és preguntar-nos sobre la persona humana. No ens importaria per a res Déu nostre Senyor si no fos la nostra salvació. I per tant l'objecte formal de la teologia és Déu en tant que és aquell que ens salva i que interessa a la persona. I per això la teologia moderna, que va començar molt abans del Concili del Vaticà II, em refereixo a la teologia catòlica, no a la protestant, que va per un altre camí i ho va descobrir més aviat, va dir, parlem de Déu en tant que interessa la persona, però si parlem de Déu amb aquells grans tractats d'escolàstica en què es perdien el cap sobre les relacions i les persones en la Trinitat, perquè m'entengueu, sobre el sexe dels àngels o històries d'aquest tipus, i a mi què m'importa tot això? Si no és el Déu que em salva. Preguntar-nos sobre Déu és preguntar-nos sobre la condició humana. I això se'n diu el gir. Sou tots intel·ligents i teniu cultura, gràcies a Déu, antropològic de la teologia moderna, que en el fons és recuperar la teologia dels pares que ve de la Sagrada Escriptura. No una teologia teòrica, no una teologia especulativa, una teologia que interessa, existencial, que toqui el cor. Perquè per comprendre, Déu interessa per comprendre. Fixeu-vos, no us perdeu, per comprendre la identitat de la persona humana. Poca broma, que diu l'Espriu, o cap broma. Per comprendre la identitat de la persona humana. Amb aquelles preguntes del Bon Zubiri de Madrid. Què serà de mi? I què he de fer amb la meva vida? I quin sentit té la meva vida? I aquesta pregunta és universal. Tothom se la fa. El coneixement, per tant, de Déu és el coneixement de l'home. I és interessantíssim, i per això us animo, que estudieu teologia, perquè direu, la teologia és gairebé enciclopèdica, amb el sentit de dir, és que hi ha alguna cosa que no puguem mirar des del punt de vista cristià, i trobem filosofia, antropologia, moral, estètica, tot, 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 tot està relacionat. Perquè és la mirada del creient, la mirada de la fe sobre tota la realitat humana, tota. Aneu amb una facultat de teologia i trobareu doncs, les assignatures més dispars. Perquè tota la realitat humana ha de ser vista des de la fe. I llavors, ara que em puc aixecar, us serà dificultat, per començar el tema de la revelació, recordeu-vos, revelació vol dir treure el vel, i recordeu-vos d'aquest principi. Sabem de Déu allò que Déu ha dit de si mateix, ha volgut dir-nos de si mateix. I que hi ha un és igual. Sempre, ara que feu aquest esquema que he fet aquesta tarda, sempre m'agrada explicar el tema de la revelació des d'aquestes tres paraules que semblen sàvies i que venen de la teologia dels pares. Primer de tot, hi ha lux, que teniu també en el paper. Llum, és una paraula, és dir, llum, llum. I abans de la llum hi ha ombra, allò que està com difuminat, allò que està com en la penombra, allò que necessita de ser il·luminat. I naturalment, amb el llenguatge, parlo dels pares capadocis, que eren tan bons, que sempre estaven parlant. La tercera columna és aquesta llum espetega que diem a Reus, amb aquest verb tan bonic d'espetegar, i és esplendor lucis. I naturalment, ho endevineu, la llum és el Crist ressuscitat que dona el seu Esperit Sant. Ho torno a dir, la llum és, com a metàfora de tot el coneixement i de la revelació, és el Crist vivent que dona el seu Sant Esperit. I Crist, estimats amics, sense retòrica d'amistat, sinó com a realitat que es tinga al cor i que es fa present en els meus llavis, el Crist te'l mires des d'on te'l puguis mirar, des del davant, des del darrere, des del costat, és tot ell llum. No hi ha revés, enteneu la paraula catalana, no hi ha revés, tot ell il·lumina. Il·lumina el que hi ha darrere seu, el que hi ha al davant, el que hi ha abans i el que hi ha després. Crist és aquesta plenitud de la revelació i de la llum. De tal manera, aquí poseu la paraula que ja estava sobre allau, si teniu el polígraf, la paraula Jesucrist com a plenitud d'aquesta revelació. Però ara deixo aquesta columna i me'n vaig amb aquesta altra. Va? Estic parlant de com Déu s'ha donat a conèixer. D'acord? Com Déu s'ha donat a conèixer. I llavors, la primera realitat que trobem és el cosmos. El cosmos, entenent el cel i la terra, que diu la Sagrada Escriptura per a parlar de la totalitat, quan cantem el sant de cada missa, el cel i la terra són plens de la vostra glòria, que vol dir el cel i la terra són plens del vostre amor. I, per tant, la primera pregunta, la primera cosa és la creació. I actualment, que tenim els mitjans d'estudiar fins i tot allò que no és visible amb els ulls, que, per exemple, un virus que ningú l'ha vist mai, i fixeu-vos que és terrible, o allò més mínim i allò més gran, o la meravella de l'ADN, que no n'hi ha cap, que tothom té la seva, i coses per l'estil. Llavors ve la pregunta estupefacta del salm i de l'home durant. Però, i la pregunta primera de tota filosofia, i per què existeixen les coses per només naturals que no existeixen res? Per què? Per què? I d'on? I d'on? I els salms, un sol que t'estimes tant tu, i el salm 8, i què és? Què sóc jo quan contemplo aquesta immensitat del cel? Què és la persona? El Salm 18. El cel parla de la glòria de Déu, l'estelada anuncia les seves mans. I contemples tot l'abast i la immensitat de la naturalesa, la que podem veure i la que no podem veure. D'allò visible i invisible, que us soni alt, credo. Creador del cel i de la terra, d'allò visible i d'allò invisible. I Déu es comença a revelar en la seva creació. És el primer signe de la seva presència. El primer signe. En allò que és. L'intel·ligent que sou tots dirà: té raó el papa Francesc quan parla de la Laudato Si sobre la creació, perquè és divina. Perquè és divina. Tingueu paciència per arribar al final, per haver que envejar la síntesi. I encara més, dintre d'aquesta creació, i aquí podríeu posar totes les qüestions relacionades amb la ciència i amb la religió, que després no tindrem temps de parlar-ne, dintre d'aquesta creació encara hi ha l'ésser més gran, que és la persona. No, dic, no poso home perquè la Maria Teresa Rojas no s'enfadi. Home i dona. Home i dona. Home i dona. L'Adam i Eva. Ja sabeu que home, Eva, ai, Adam, és un epònim que vol dir tot l'home. Vol dir l'home i Eva vol dir la dona, però no una, sinó totes. Va? I al començament Déu els va crear home i dona, i per tant no hi ha home sense dona ni dona sense l'home, va deixar un problema. Vale? I la persona humana, la persona humana que té la capacitat de reflexionar sobre si mateix, de fer-se les preguntes existencials del per què del tot, la persona humana, allò que diu els pensaments de Pascal, que n'hi ha un que és sublim, que diu estic mirant el cel, estic mirant el firmament, puc pensar totes les estrelles, les puc pensar, però no hi ha cap estrella que em pugui pensar a mi. La persona humana, capaç de llibertat, capaç d'estimar, i els cristians, la filosofia cristiana, la teologia cristiana, des de la Sagrada Escriptura, dirà, això us agradarà molt, tota persona humana, recordeu-vos el primer capítol del Gènesi, que llegim amb aladits la nit de Pasqua, se'n recordeu? Diu, i Déu el va crear com si no digués res, a la seva imatge i la seva semblança. I ho trobo meravellós, això. Ho trobo meravellós. Imatge, senyor Gomis, vol dir espí. Eikon, eikos, en grec, té dues funcions. L'espí serveix per mirar-te i l'espí serveix per projectar també la teva imatge. M'esborrono. Quan estiguem davant d'una persona, si portem l'amor de Déu dintre del cor, és a dir, abans que tot i per damunt de tot, aquest home reflecteix el Déu vivent. És ja revelació del Déu vivent. Perquè és capaç d'estimar. I per tant, mossèn Ignasi, això també t'agradarà molt a tu, per damunt de tot, abans que tot, el valor més alt dels cristians, apunteu-ho, sisplau, és la persona humana, qualsevol. I per tant, el cristianisme, per ell mateix, i essencialment, i per Bíblia, i per teologia, i per revelació, és sempre un humanisme. Un humanisme. I m'explico què vull dir. Tota persona humana porta aquesta dignitat de portar la imatge i la semblança de Déu. La persona humana està per damunt de tot. Això és molt important. Això és fonamental en la fe. Fins i tot està tan per damunt de tot que fins i tot el discurs sobre Déu d'aquella persona no ens importa. No ens importa. Ens importa primer ell com a persona. M'allargaria per aquí. però crec que la intuïció la teniu. És que, per exemple, quan fem caritat a les nostres càritas, o quan tenim la passió per la justícia, els preguntem si són creients o no són creients. O quan veiem una criatura desvalguda, preguntem quin context religiós tenen. Déu me'n guard de fer-ho, ni la mare Teresa de Calcuta ho feia, això. És persona. Porta la dignitat del fill de Déu. També és priu, deia. Quan una persona és pateixada, no hi ha ningú per damunt d'aquesta persona. Ni per damunt ni per sota. Només Déu. Això direu, és molt pràctic, és molt teòric, però poseu-ho en la vida de l'Església. Poseu, per exemple, la qüestió feminista amb altres històries. No? I dintre d'aquesta persona humana hi ha una qualitat estranyíssima, però que és constatable, que tota aquesta persona, qualsevol persona humana, després si voleu una parleta, no tindrem temps, té, deixa'm-ho dir en llatí, capax dei, vol dir, té la capacitat de preguntar-se, ara no parlo en cristià, parlo antropològicament, té la capacitat de preguntar-se sobre Déu, sobre l'infinit, sobre el transcendent. Com se diu? Com se diu? No trobareu cap cultura. No trobareu cap cultura que no tingui una dimensió religiosa. L'home, naturalment, naturalita, no és un ateu. L'home, naturalment, està obert a creure. Digueu-li Déu, digueu-li o que sigui. Ho té per essència. És capaç de preguntar-se per l'infinit. I Feuerbach, que és el gran crític de la religió i el que a mi em fa més mal, feia la gran crítica del cristianisme, que deia, diu, és que els cristians feu una projecció de vosaltres mateixos en Déu, i li van sortir els altres teòlegs que li deien sí, sí i no, però si l'home pot pensar Déu, és que Déu té la possibilitat d'existir. Perquè no podem pensar allò que no pot existir. I l'argument de Sant Anselm i les cinc pies de Sant Tomàs i tota la salsa teològica que sé i que ara m'importa. No és una projecció. Perquè ningú és capaç de pensar. Ningú és capaç de pensar que si ara que em fan parlar de física atòmica, doncs jo no puc pensar la física atòmica perquè no tinc ni idea de la física atòmica. Per ni remota idea. No puc dir res de la física atòmica. Poso un exemple tonto. Només podem preguntar-se per allò del qual en tenim alguna idea. O que en tenim... que en percebem. Quelcom. Si no, ni tan sols ho podem preguntar. Aquesta persona humana té, vaig seguint aquest esquema, té aquesta capacitat de preguntar-se sobre Déu. I llavors, aquesta qüestió, aquesta dimensió d'obertura, de transcendir-se a si mateix per buscar, de dir, no, com ho podria dir els transcendentals de l'ésser, que haig de resumir molt, no? De dir, si jo tinc l'experiència de la bondat, pot existir una bondat infinita. Què em fa dir a mi que això és bo? Què em fa dir a mi que això és veritable? Què em fa dir a mi que això és bé? M'explico què vull dir. Què em fa dir això a mi? I escolteu-me amb atenció. Tota aquestes, encara estic a l'ombra, eh? No arribaré pas aquí al resplendor de la llum. Aquesta capacitat de transcendir-se de si mateix a la persona humana per un infinit, poseu-ho com vulgueu, el tremendo em fascina, que potser ho ha creat, que potser ens dona la vida eterna, que dona sentit a tot, etc. Tot això s'ha expressat molta atenció ara amb les diverses religions. Les diverses religions. Més que diverses religions, més que diverses religions, podria dir diverses savieses religioses. Penso amb el sintoisme, amb el budisme, amb totes les religions que estan lluny de l'àrea i fora de l'àrea bíblico-cristiana o jueva-cristiana. O aquelles religions que no coneixem, antiquíssimes, de Llatinoamèrica, etc. O fins i tot les religions animistes. Les religions expressen aquest desig de la persona que vol transcendir-se, que vol buscar el sentit. I faig parèntesi, però ja ho explico aquí. Moltes vegades hem dit amb una certa línia teològica, però que no coincideix amb el cor de la teologia, de dir, totes les religions són falses i només el cristianisme és autèntic. Això que ara està tan de moda, del diàleg interreligiós. No. La línia teològica antiga, fecunda, no la línia d'anar... Ara això no ho traslladeu a la història. No ho traslladeu a la història. El cristianisme sempre es presenta, benvolguts amics, ho dic per això, per les vostres converses, no com una negació de les altres religions, sinó amb un sentit de dir, això que dieu és veritat, però hi falta... Hi falta què? La llum. Hi falta Crist. Hi falta Crist, que explica fins i tot la vostra religió i la vostra recerca de Déu. Si no, seria impossible la missió de l'Església. Que m'explico una mica. No és de dir ells o naltros, sinó ells i naltros també. Penso ara amb l'evangelització que varen fer els jesuïtes al segle XVI, després de Sant Francesc Xavier, quan van adaptar, per exemple, la litúrgia cristiana, que després és una de les històries més tristes de la història de l'Església, van adaptar la litúrgia cristiana en el món de les formes i dels continguts i de la traducció mental de la forma mentis de la Xina i dels ritus xinesos cèlebres que la seu de Roma després va avortar completament i ho va prohibir tot. Però la voluntat és aquesta, de dir, no ens mirem les altres religions com quelcom oposat al cristianisme, sinó com una preparació per al cristianisme. I ja Sant Ireneu deia aquella expressió que s'ha fet cèlebre i coneguda, que diu així, diu, per totes les religions hi ha, sona malament, esperma tu ceu, per totes les religions hi ha llavors del verb, llavors del verb. Encara estic a l'ombra. I això del final, deixo els signes dels temps, que ho recuperaré després, direu, mossèn Rafel, però a què diu aquí? Diu, els sagraments naturals. Què vol dir això dels sagraments naturals? I jo que en sé una mica, perquè m'han fet estudiar sempre, aquests sagraments naturals, naturalment no té res a veure ni amb el baptisme, ni amb la confirmació, ni amb els nostres sagraments, vol dir que la persona humana, les persones, els homes i les dones, poden ser capaços de fer signes, de tenir gestos, de viure vides que sense haver-hi la fe cristiana a dintre són capaços d'expressar la bondat i l'amor de Déu. Per favor, això és preciós, no perquè ho digui jo, sinó pel concepte. Pel concepte. I els que ens dediquem a la pastoral hem trobat existències i trobem existències. Què sé jo, quan vas pels hospitals i una, per exemple, una dona que me'n recordo que em va dir i tinc un bar i he d'anar a obrir el bar i tinc la mare malalta i m'he d'aixecar al dematí i he de cuidar la mare i he de cuidar els fills. I aquesta dona, no sé si, no sé si és cristiana, però aquesta dona expressa la imatge i la semblança del Déu que estima. I això és molt gran. Tant, estimats amics, que els cristians sempre hem de ser molt humils. Perquè ens poden avergonyir! Ens poden avergonyir! A nosaltres, que hauríem de ser els primers, ens poden avergonyir. I és molt diferent viure la caritat de cada dia amb diners a la butxaca que viure la caritat de cada dia sense tenir ni un duro. O no? I tots n'hem vist actes sublims de persones que estimen, no? Direu, mossèn, però què té a veure? Estic parlant de la revelació de Déu, és que Déu es revela a través d'aquest gest. Me seguiu, no? Sisplau, doctor Gomis. Me seguiu, no? No marxa del tema. Déu s'expressa a través d'aquestes persones. Expressa la seva bondat, que ni de lluny tenim el monopoli del bé. Que en comptes de construir, podem destruir. I en comptes de ser esplendor de la llum, podem ser resplendor de ben saber quines tenebres. La Santa Mare Església. I aquesta revelació divina, que comença com en l'ombra, com difuminat. És que tampoc no em sàpiga explicar. Un capítol de l'Evangeli que coneixem tots, Montse. El cèlebre capítol 25 que tu has explicat milions de vegades a la catequesi. En el judici. Aquest capítol que ens fa callar tots. I que no hem de dir, que no hem de dir com les benaurances, eh? No es poden predicar així, com així, eh? No les visc i val més que no digues res d'elles. Quan diu, i quan ho van fer això? Te'n recordes? El capítol 25. I quan ho vaig fer jo, això? I quan lo hice? I se'n van enterar. I el Senyor ho posa a la cara. Ens ho retreu a la cara. Ni se'n van enterar. I quan ho vaig fer jo, això? Doncs sí, fill meu, quan vas fer això i quan vas fer allò altre. M'expressaves a mi, expressaves el meu amor. I jo actuava a través de tu. I per tu, i ell no ho sabia. Ho veieu com té a veure això amb la revelació? Allò que al nostre temps Pere, es va posar de moda i es va divulgar fins al fastidium dels cristians anònims, te'n recordes? Del Rana i tota aquella cosa, no? Que alguna cosa de veritat deia. Ara ve lo meravellós, fills meus. Bueno, ara bé, i tot això de l'ombra quedarà il·luminat per Crist, però ja us ho explicaré. I ara bé el meravellós. Resulta que aquest misteri abscòndit de Déu, meravellosament, increïblement, estranyament, comença a revelar-se i apareix una història. Una història que des del punt de vista mundà, estimats amics, no... una història que des del punt de vista mundà no té cap importància de res I, i el poble sant de Déu, el poble d'Israel, davant del món i davant de la història del món, doctor Gomis, no es pot comparar ni amb els grans imperis, ni de Mesopotàmia, ni de Síria, ni menys d'Egipte, o del gran i vell Alexandre Magne. Res. Una cosa de replegats. Però replegats totals. I beneits. Beneits totals. Ara es diré perquè eren beneits. No, no, que no puc dir rocades que em graven. I comença una història que diem la història bíblica. I agafes el capítol 12 del llibre del Gènesi i trobem Abraham surt de casa teva, ves en una terra que jo et mostraré, i apareix un Déu que no és el Déu sol, que no és el Déu que s'identifica en cap ésser de la naturalesa, que està més enllà de tot això, un Déu capaç de dir tu, de dir tu, d'interpel·lar-te, i posa't en camí. I comença una història, tota la història de l'Antic Testament, tota la història d'Israel. Es manifesta com el Déu de l'Aliança, ho deixo, es manifesta com un Déu personal, es manifesta personal, vull dir, capaç d'interpel·lar. Se'n recordeu aquella pel·lícula de la nostra joventut, Diàlogo, no, el violín en el terrat, com? Ara no em ve el nom. Sobre el tejado, no? En què aquell bon jueu parla amb Déu, de dir, home, no me la facis, aquesta cara se m'ha, que la mula se m'ha posat malalta, arregla'm això, etc, etc, no? Aquest tipus de pregària, aquest tipus de pregària. És un Déu alliberador, això, estimat Ramon, és molt important, perquè llavors després de l'Abraham hi ha l'Èxode, i l'Èxode comença amb aquella història de dir, Moixès, Moixès, que també ho llegim a la vella pasqual, diu, he experimentat, he sentit el dolor del meu poble, i per tant és un Déu que es deixa afectar pel dolor i pel sofriment de la persona. Ves i allibera'ls, i comença sempre un procés d'alliberament. És un Déu estranyíssim, perquè el culte que vol que li donin ha de ser un culte en la veritat, i ho sonen totes les veus dels profetes que diuen tot el que feu de pregàries, temples, salms, rituals, sacrificis, etc, etc. Això no val res si no viviu en l'aliança. Aquella paràbola única, aquella història única del rei, del profeta Natan, que es presenta davant de David i li diu, hi havia un home que ho tenia tot i va agafar l'ovella d'un pobre, i diu, i què faries amb aquest home? Diu, jo aquest home el mataria, va dir el rei. Diu, doncs aquest home ets tu! No hi ha una sacralització del poder. Aquest home ets tu, ni del temple. No val res si no viviu en la veritat de la meva aliança. I no us puc explicar tot això. I tot això amb una dinàmica d'allò que és provisional. I tota la història bíblica, adoneu-vos bé, tota la història bíblica de l'Antic Testament, sempre dona la impressió, amics, de no acabada, de cosa no acabada de fer, de cosa que prepara un altre. És un poble que es projecta sempre, sempre cap a un futur com indeterminat. I això es veu en l'espera del Messies, en el retorn de l'exili, de dir, mai en cap moment de la història d'Israel hi ha un moment de plenitud que diu, ara hem acabat, ara estem, hi ha el que hem de fer. Sempre hi ha alguna cosa pendent, sempre, sempre hi ha alguna cosa pendent. I en el capítol tercer de l'Èxode, quan Moisès pregunta, i quin és el teu nom? diu aquesta paraula, diu, jo sóc Javé, que la bona traducció d'aquest del tetragrama, de les quatre lletres del tetragrama, ara acabo, de les quatre lletres del tetragrama, vol dir, jo sóc aquell que s'anirà manifestant, ja ho veuràs, a través de la història, ja veuràs, m'aniré revelant qui sóc. Tant és així, que tota la història d'Israel, gràcies, tota la història d'Israel s'acaba amb la teva parròquia, Pere, tota la Bíblia s'acaba amb la teva parròquia, amb el dit de Sant Joan Baptista que diu, aquest és l'anyell de Déu. M'emociono. Tot s'acaba amb el dit de Sant Joan, que recull tot l'Antic Testament, tota l'antiga aliança, i el dona al Messies, el dona al Senyor. O també s'acaba d'una manera encara més preciosa, amb el sí de la noia de Nazaret, que sigui així, amb un fiat que de cap manera és un fiat d'una dona, d'una nena tonta i bleda. Vull que sigui així. És una resposta de pobre. Si tu me demanes, Senyor, jo ho faig. Jo ho faig. I ara us hauria d'explicar com tot això que ha estat a l'ombra, que no està del tot explicat, que està com difuminat, troba la seva llum i per tant resplendeix a partir de Jesucrist. I Crist, com us he dit al començament, és la plenitud d'aquesta revelació. Si us plau, ara, quan dic la paraula Jesucrist, amics, no em refereixo al Jesús que va viure a Palestina, a Israel, a Nazaret, que va morir crucificat, sinó que em refereixo, i ara els que sou creients entre vosaltres, que crec que ho sou tots, al Crist vivent, al Senyor vivent. Amics, Crist ara és aquí. Jo m'ho crec. Què feu, si no? Què feu? Crist és present. I si ara em diguessin a mi, deix de ser creient, és com si em diguessin, si estigués enamorat, deix d'estar enamorat. No puc. I no sóc un alienat. És que no puc. Perquè ell m'ha enamorat. Perquè ell m'ha fascinat. Perquè hi ha aquell text de Sant Pau que diu, que és un text grandiós del capítol 8, que diu, l'Esperit de Déu dona testimoni dins meu. I mira que les hem passades, tots les hem passat fumut, els joves no tant, pels que han viscut, Déu-n'hi-do. I hem conegut desenganys, i desencisos, i cansaments, i depressions, i tristeses, i malalties. I hem patit, no tant per nosaltres, sinó per les persones que estimem. I no hem deixat de creure. Més encara, haig de fer el cant a la meva fe. La fe m'ha donat vida. Però no com... No, enteneu-me bé. No com una idea persistent, perquè si és una idea persistent, les idees persistents marxen. No com un sentiment superficial o epidèrmic, perquè els sentiments superficials i epidèrmics marxen immediatament. perquè he aguantat hores de silenci a la pregària, etc. Us n'adoneu de la meravella de la fe? I no és pur subjectivisme, això. Quan dic Crist, poso aquests exemples, parlo d'aquest Crist vivent, i ell és la plenitud de la revelació. I aquí subratlleu, poseu A, B i C. Primer de tot, ell és la paraula de Déu, estimats. Paraula vol dir no una paraula sobre Déu, no algú que diu una doctrina sobre Déu, no algú que elabora un pensament sobre la divinitat i l'explica a la manera d'un savi religiós o d'un gurú o d'un savi o no sé com dir-ho, sinó que tot ell és paraula de Déu. Molta atenció ara, no tant pel que diu, sinó amb tota la seva existència. Per favor, això és molt important. No és paraula de Déu quan predica el fill pròdig. Ai, sí que ho és. Vull dir, no per la seva doctrina, o per les benaurances, o per qualsevol cosa de l'Evangeli, que per altra banda les paraules del Senyor sí que són precioses, però tampoc n'hi ha per tant, des del punt de vista de la saviesa. Sinó que és ell, la seva persona, que és paraula de Déu. Per favor, feu un esforç per entendre-ho, això, o que Nostre Senyor m'ajudi a fer-vos-ho explicar. I us pregunto, però no us poso en el compromís que em contesteu, quan Crist és més paraula de Déu, logos de Déu, logos vol dir expressió de si mateix, comunicació de si mateix. Per favor, diem-ho, dieu-ho, a la creu! A la creu. Incrutxem. Perquè ell és la manifestació total del Déu amor. I la gran dogmàtica de Bon Baltasar diu, fins i tot hem de recollir el gran crit de Jesús a la creu. Com verbum domini. A la creu és la manifestació de l'amor de Déu. I el piador Sant Bernat diu amb un sermó que a mi m'agrada molt, diu, el Senyor diu, va predicar les benaurances del regne, això ho he predicat un any el divendres sant, va predicar les benaurances del regne a la muntanya, davant del llac, però quan veritablement el Senyor va proclamar les benaurances del regne va ser, diu Sant Bernat, me n'en recordo perfectament, des de la càtedra de la seva creu. Perquè allí és el pobre, el perseguit, l'humil, el net de cor. I tant és paraula de Déu, Maria Teresa, que tu aquest text el coneixes molt, que Sant Joan de la Creu, que era aquell bon home petitó que s'ho va passar fatal i que anava a resar pels horts a les nits perquè no ho vegessin, el bon Sant Joan de la Creu, de diu, és tan paraula de Déu, és que Déu ja no té res més que dir, perquè ja ho ha dit tot amb el seu fill estimat. Ja no hem d'esperar res més, perquè ja ho ha dit tot. Me seguiu? Ja no pot afegir res més, perquè després de la seva mort per nosaltres hi ha un non plus ultra, perquè ja s'ha exaurit amb ell. Acabo amb l'imatge. Diu, no tan sols és paraula, és... Ara, que sé jo, ara m've present, sort que el Nostre Senyor m'ha ajudat ara, perquè no podia, seria imperdonable. En recordeu-vos, fins i tot tu que graves, al començament hi havia la paraula, en recordeu, hi havia el logos, en recordeu, el gran pròleg de Sant Joan, que es llegeix per Nadal i ningú el llegeix, cosa que m'imposa malalt. El dia de Nadal s'ha de llegir el pròleg de Sant Joan i sempre sortien aquelles historietes dels pastorets i de Betlem. El dia de Nadal, no la nit. El començament de tot, amb el principi sense principi, amb un començament no cronològic. Des del començament hi havia la paraula, i la paraula estava amb Déu, i la paraula era amb Déu, i va continuant, i la llum, etc, etc, i t'impressiona, i al final diu, i aquesta paraula va habitar, Déu meu, entre nosaltres. Et verbum, caro factum est. I això és el cristianisme pur. I qui es creu això és cristià, i qui no s'ho creu, doncs que vagi a catequesi o que Nostre Senyor l'ajudi. Però per favor relacioneu temes, eh? És per aquesta realitat que és estimada per Déu, que he dit al començament, que el Crist es va encarnar. I per tant res d'un cristianisme especulatiu, desencarnat, res d'una pastoral desencarnada, res de rotllos, per favor, res. Mireu què diu el Papa Francesc: toqueu de terra, perquè els cristians sempre tenim, tots, jo també, sempre tenim la temptació de reduir-nos als selectes. Això no ho fem mai, eh? No ho fem mai, per favor. Això ha estat terrible en la història de l'Església. Tota forma de gnosticisme. No perquè sàpigues més de Jesucrist, estàs més a prop de Jesucrist, noi o noia. No perquè facis teologia o perquè vagis a la catequesi d'adults, estàs més a prop del Crist. No. Em recordeu allò de la Gaudete que em vas fer venir a explicar a Sant Joan de l'agnosticisme? Ningú en l'Església pot dir tu estàs més a prop de Jesucrist que ell. Ningú. Ni tu pots dir Montserrat, jo he treballat més que tu. Ja no val aquest discurs. I en l'Església sempre hem fet nosa, però Nostre Senyor diu, doncs mira, s'aguanteu. S'aguanteu, perquè en un poble hi ha de tot, és poble de Déu. I sempre hem fet nosa. Aquests van a missa cada diumenge, aquests no hi van. Aquests, hi ha el poble de Déu. I el poble de Déu, no tothom està preparat per anar a la guerra. Hi ha malalts mentals, hi ha gent, i tothom té la seva història, i ningú pot judicar l'altre, perquè un per judicar l'altre ve d'haver de caminar amb les sabates de l'altre, que no saps per on li ha portat la vida aquesta persona, i no sap quines ferides porta el cor. I perquè el Senyor ens ho diu a l'Evangeli, que l'Església és una xarxa que ho arrossega tot cap al regne, i només ell ho pot dir. I perquè jo que penso que sóc bo puc ser dolent, i aquest que és dolent pot esdevenir bo. I ara per què ho dic, això? Ara m'he perdut. Crist és la imatge, la paraula i la imatge de Déu. Mira, a l'Evangeli hi ha el capítol 14, o no, 15, quan Felip li pregunta: Senyor, que era molt beneit aquest apòstol, però molt, si és que ho va preguntar, Felip, mostra'ns el Pare, se'n recordeu? Jesús, mostra'ns el Pare. I per a mi és la paraula més sublim de tot l'Evangeli. I ell li diu, ara m'ho preguntes? Diu, qui m'ha vist a mi, ha vist el Pare. Això és la imatge que té al començament. Qui m'ha vist a mi, ha vist el Pare. Mossèn Pere, estic segur que em farà, m'ajudarà un altre dia per explicar que aquesta llum, que és el Crist, que il·lumina l'ombra, un segon, il·lumina també tota la realitat del Nou Testament, que som nosaltres, a manera de resplendor, si portem l'Esperit de Déu dintre del cor. Ja que hi ha mossèn Ignasi, mossèn Casaldàliga, el bisbe Pere Casaldàliga, diu, allibereu-nos dels sacerdots que no porten l'Esperit de Déu dintre del seu cor i allibereu-nos dels cristians que només fan el ruc per les parròquies. I no s'ho creuen, del Pere Casaldàliga. Que fan el ruc, vull dir, que aparenten. Que no s'ho creuen. I també diu el bisbe Casaldàliga i dels laics que porten sotana, laics que vagin a treballar, les parròquies han de ser altres, que allà no es ventila la vida cristiana, vull dir dels laics clericalitzats. No, una altra cosa, ara acabo de dir, aquestes tres aliances, com te dius, Gonzalo, no sé com el papa, el que és Juan Pablo. Aquestes tres aliances, no és que dir, ara ha passat l'aliança de la creació a l'ombra, ara hi ha el Crist i ara hi ha l'Església. Això, Montse, funciona simultàniament. Hi ha gent que està en aquesta primera aliança, encara hi ha el poble d'Israel, i encara hi ha els cristians. I d'alguna manera som tots a l'Antic Testament i sempre vivim aquesta dinàmica, per això l'Advent, que encara que no coneixem el Crist, escoltem la veu dels profetes. Això funciona. I jo puc tenir famílies que no estan, hi ha tipus algú de càncer, que no estan en la nova aliança, però estan en la creació. Que se n'adoneu d'aquesta visió positiva, preciosa, immensa, del cristianisme, que no exclou ningú fora qualsevol fanatisme religiós, fora qualsevol discurs absolut des del punt de vista religiós. Els cristians per naturalesa són oberts i per tant tot el que hi ha fora de l'Església, Joan Pau, no ens ho hem de mirar com un dia, ai, que faran aquesta gent. Tot el que hi ha fora de l'Església, també hi ha l'Esperit de Déu, l'amor de Déu. Que us ha agradat una mica, com ho he explicat. S'heu perdut el més bo, però que ve ara. Gràcies.
Sou el meu far, el meu baluard, Déu meu, us necessito.